Bueno, dimarts passat, dia 23, va viatjar a Brussel·les una delegació valenciana encapçalada pel president, on també comptava en la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, i per part del sector citrícol anaven Intercitrus, Comitè de Gestió de Cítricos, ABA, Unió de Llauradors, Asaja Alicante, UPA i cooperatives agroalimentàries. Per a que ens ho conte de primera mà, tenim així el secretari general de la Unió, Carles Peris. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
Dimarts tenen una reunió on plantegen una situació que està vivint el camp en la Comunitat Valenciana de plagues que venen de fora i que la Unió Europea, vostès demanen que la frenen de la manera més ràpida possible, perquè així ho indica la situació. En aquest moment no se frenen aquestes plagues i ens estan portant pràcticament a la ruïna, no?
Sí, així el que vam tractar és intentar anar de forma unificada, unànime, per part del sector, junt amb l'administració, per primera vegada des de que vam iniciar aquest treball, no? Que és aproximada des de fa 5 anys, no havíem aconseguit que estigués l'administració valenciana, el sector valencià i una representació en Brussel·les per part del Ministeri, tots sentats en una taula front a una Comissió Europea que no vol activar mecanismes de defensa per a que no ens introduïsquen noves plagues en la nostra citricultura, perquè ja veiem tots que no podem suportar, no?, més plagues, més augment de cost en la nostra citricultura, i per tant n'hi ha que destacar això, que estàvem tots units en defensa del sector davant del alt número d'interceptacions que s'estan detectant en aquests moments. Per tant, era un treball que feia falta fer-lo, se va fer. Ara també n'hi ha que dir que el resultat no va ser tot el bo que esperàvem, no? Anem a tindre que seguir lluitant per aconseguir al final el que volem.
En aquest cas, el president de la Generalitat, Ximo Puig, deia que la reunió mantinguda ixe dimecres en Brussel·les en la directora general per a la Salut i la Seguretat Alimentària de la Comunitat de la Comissió Europea, Sandra Gallina, permetia donar un pas important, i era intentaven que lograr que s'aplicara aquest tractament en fred als cítrics que importen des de la Unió Europea, des de Sud-àfrica, cosa que vostè ve un poc disgustat perquè no han portat el compromís firme, no?
Sí, efectivament, jo veig que és algo que podem aconseguir a mig plaç, però no una reacció ràpida per part de la Comissió per a que implanti aquest sistema del tractament en fred, que és l'únic garantista que existeix per a que no ens introduïsquen plagues. La veritat és que hem donat un xicotet pas, o sigui, a la Comissió el que sí que va canviar és el reglament d'inspeccions en origen, i van a obligar a que aquelles parcel·les que tinguin que vindre al bloc europeu tenen que estar registrades en un llistat, i després tenen que fer un certificat sanitaris en origen, que és algo que ja vam aconseguir en Argentina quan li van suspendre les importacions de cítrics d'Argentina per un alt número de deteccions de plagues. Però això no és una garantia 100% segura. Nosaltres necessitem que s'apliqui el tractament en fred en trànsit, perquè si no no ens dona aquestes garanties de que no ens introduïsquen plagues. És un xicotet pas, conforme he dit, però estem lluny d'aconseguir el que realment li fa falta al sector en aquests moments, que és el tractament en fred. Jo veig una Comissió Europea clarament que on té el pes polític i específic és en la part de comerç, i la directora general de Sanitat és italiana, està al nostre favor, comprèn molt bé els problemes, perquè ells també tenen problemes, els italians,
claro.
Com puga ser la xilella o com puguen ser plagues també en cítrics, perquè en Itàlia també entren plagues. Però, per desgràcia, avui per avui, la Comissió està més en facilitar el comerç que no la protecció de la sanitat vegetal dels seus productors.
En aquest cas, el cap del Consell diria que la representant, com bé vostè diu, va ser convençuda de la necessitat d'actuar de forma urgent. És a dir, ho tenen clar, no?
Sí, ella com a directora general de Sanitat ho té clar i està treballant per aconseguir-ho. El que passa és que va ser molt honesta dient que la part de la Direcció General de Comerç és la que té el pes polític i la força en Brussel·les, i per tant ella en aquests moments no pot plantejar-ho obertament perquè sap que va a perdre. Sap que els països del nord tenen més vots que no els països del sud, i per tant té que treballar més junt amb els estats membres mediterranis per a sumar a més països, que en el cas de que se plantegi el tractament en fred se puga guanyar la votació per a aquesta aplicació. Per tant, per això et dic jo que ho veig més a mig plaç el aconseguir aquesta reivindicació que fa molta falta per a la protecció sanitària de tota Europa, al final dels nostres cítrics, però de tota Europa, perquè entren plagues a altres cultius. I jo crec que al final ho aconseguirem, però no estem en disposició immediata de aconseguir-ho, i això és un perill continu. Cada vegada que hi ha importacions de cítrics de fora, és un perill continu de que ens introduïsquen una nova plaga.
Per lo tant, sí que se podrà aplicar el principi de reciprocitat.
Estan treballant en aquestes línies un poc de les clàusules espí, no? que estan ara, no? Que és la reciprocitat. Estan intentant treballar d'allò que complixen els nostres productors, que ho complixen els de fora. Però són línies que hem aconseguit després de 5 anys que comencen a parlar-se a més alt nivell en Brussel·les. Després de 5 anys hem aconseguit això. Per tant, no esperem una resposta ràpida per part de la comissió. Veiem que la comissió va molt lenta per a prendre decisions. Portàvem també 5 anys treballant el que era les interceptacions de pesticides en frontera i fins ara pues, hem donat un xicotet pas, com per exemple l'increment del 5 i del 10% que tenien d'inspeccions de lots, Turquia li van augmentat al 20%. Bueno, pues són xicotets passos que estem donant gràcies a que estem fent moltíssims informes rigorosos i al final estem fent aplegar aquesta informació a Brussel·les per a que aquestes comencen a plantejar-se coses diferents. Però el mecanisme és extremadament lento per a donar una resposta ràpida als nostres productors i és el que nosaltres pues, estem disgustats per això, no? I perquè veus que fem molta feina, treballem molt i aconseguim molt poc.
Sí, en este cas hi ha hagut un gran logro, el logro de que anaren tots junts en la mateixa comissió a plantar cara a Europa, la veritat és no és la primera vegada que és la primera vegada que se logra, això.
Sí,
i anava tot el món carregat de documentació, és a dir, jo per exemple veig tot el que vostès se van preparar per anar allí i exposar-lo i és una gran feina, és a dir, no estem parlant de que arriben allí gent que no porta la suficient documentació com per tindre un pes específic.
Sí, en aquests moments hem aconseguit anar tots junts, com hem dit abans, sector, administració valenciana i l'estat espanyol, perquè al final n'hi ha un representant també del Ministeri en esta delegació valenciana. És molt important la imatge que dones d'unitat i de pressió de cara a aquestes institucions, no? I al final hem aportat dades contundents que demostren que l'única solució és aplicar el tractament en fred i després pues, se va aportar també la documentació per a començar a treballar de que les mandarines també tinguin uns arancels a partir del mes de setembre perquè ja tenim dades suficients on arrepleguem que per culpa de les importacions massives d'híbrids i mandarines de Sud-àfrica s'està desestabilitzant ja la nostra campanya, que ja ho sabíem, però ara la Unió ho ha replegat en dades, en informes, i ho hem presentat també perquè puguen començar a treballar en aquestes línies, perquè al final allí el que necessiten és que tu es demostres que tens raó en aquestes dades, no parlar per parlar, que moltes vegades és el que fem, parlem molt, fem molt de vídeo, però no treballem d'una forma orientada a aconseguir les coses i això és el que estic intentant jo a través de la Unió de Llauradors i Ramaders en aquests moments intentar fer, no parlar tant i treballar més en documents per a que algun dia ficaren entredit a la comissió i que es comencen a valorar aquestes dades i a treballar-les.
Però no obstant, sobre treballar i anar a la posta on se té que anar i convoquen una vaga per al 3 de desembre.
Sí, el dia 3 de desembre hem convocat una vaga també totes les organitzacions agràries, una miqueta per el malestar que n'hi ha en tots els sectors perquè veiem que no tenim uns ingressos remunerats pràcticament en ningú sector agrari ni ramader. Tenim un increment de costos desorbitat que està portant a l'extrem a les nostres explotacions. Tenim una PAC que va entrar en vigor en 2023-2027 molt poc mediterrània. Nosaltres esperàvem també una PAC més mediterrània, no la tenim. Una PAC que no contempla més ajudes als sectors d'interior, zones desfavorides, en baixos rendiments, que és on tenen que anar destinats els diners. I damunt una PAC que continua sense eliminar els drets històrics a aquells que tenen aquests privilegis adquirits de fa molt de temps, gent que no és professional, grans oligopolis alimentaris i al final tots estaven d'acord en que s'eliminaren aquests drets històrics, quasi totes les comunitats autònomes i finalment el Ministeri no ha llevat aquests drets històrics. Per tant, hi ha moltes coses que protestar i al final veiem que ja hem presentat moltíssims informes en la comissió en contra dels acords internacionals en països tercers sense ordenació. O sigui, nosaltres el que volem és que quan no som deficitaris en un producte, que o bé n'hi ha que en arancels, o bé que n'hi ha que en ordenació, o bé que no se porte, i per tant això ja ho tenim tot basat i ben documentat en dades en el moment que no hauria de passar, i al final doncs, tenim que eixir, no?, una vegada més al carrer, que no serà l'última, i és una més de tantes, a defensar doncs, els interessos de tots els llauradors i ramaders valencians.
Per tant, el 3 de desembre, a on se convoca la huelga, on se concentren, d'on van, a quins sectors en concret va dirigit?
Va dirigit a tots els sectors. Tot qualsevol sector agrari o ramader està contemplat dins de la taula reivindicativa que presentarem esta setmana. Per tant, busquem aquesta unitat també, no?, d'acció de tots els sectors. És evidentment, ho fem, hem decidit deslocalitzar la mobilització, que no siga en València ni en Madrid. Anem a intentar a partir d'ara també treballar deslocalitzant les mobilitzacions en zones on pugui haver més malestar, no? Per exemple, en la zona on anem, en tavernes, és la zona, diguem, per excel·lència del cultiu de les navelines, que les navelines en aquests moments és el cultiu que més enfonsat està, no té preu en camp, o està a 10-15 cèntims, la fruita no està eixint, possiblement no tinguem temps de recolectar-la tota, o sigui, allí n'hi ha un malestar molt gran. Entonces anem a aprofitar a intentar deslocalitzar les mobilitzacions que sempre eren més centrals en València o en Madrid, en focos on s'estiga passant en aquest moment malament, perquè al final dona el mateix anar a València que anar a Madrid que anar a tavernes.
I en aquest cas és un posto dels més afectats que hi ha, no?
Clar, en aquella zona ara, en aquests moments, estan molt afectats precisament perquè és una zona que el cultiu per excel·lència és la navelina, així com així en Castelló. Nosaltres el cultiu nostre per excel·lència és la Clemenules, allí són les navelines. Per tant, allí n'hi ha un foco de gent que pot animar-se a estar allí en totes les organitzacions agràries, però ja t'he dit que és un conjunt de reivindicacions que engloba a tots els sectors agraris. Per tant, jo crec que en aquestes tres línies, l'augment de costos de producció, que és enorme, els acords internacionals en països tercers que ens estan ofegant, i una PAC poc mediterrània, en això englobes a tots els sectors, i esperem que nesca una bona resposta, perquè n'hi ha que començar a mobilitzar a la gent novament, perquè anem mal, no? La veritat és que anem mal, no aconseguim revertir aquesta mala situació.
El que ocorre és que quan diuen anem mal, és dir, si anarem mal però no se poguera revertir, no s'emplearia tant de temps i tant de treball per a revertir la situació. És dir, el que volem és recuperar aquest motor econòmic que ha sigut sempre la Comunitat Valenciana en cítrics i en aquest moment està patint. Això és el que volem fer, no?
Sí, en cítrics i en qualsevol sector important que tenim en el País
Valencià.
Sí,
jo li parlo de cítrics perquè és la zona que jo més conec, però lògicament vostè, el secretari general, veurà que hi ha més sectors que n'hi ha que potenciar. Per tant, això no és un mensatge derrotista, no?
No és un mensatge derrotista. De fet, tu quan veus cada tres mesos que publiquen les dades d'exportació de fruites i hortalisses i de sectors ramaders, continuem creixent. O sigui, el sector creix, però creix a costa del productor. El productor és el que no està rebent res dins d'aquesta cadena agroalimentària, és el que està passant tot malament, però les grans empreses, els fons d'inversió estan invertint en els sectors igual ramaders que agrícoles. Per què? Perquè no hi ha una rentabilitat, perquè n'hi ha una exportació, n'hi ha un consum, n'hi ha una demanda de fruites i hortalisses. És un sector que està generant economia. El que fa falta és repartir millor aquesta economia que genera en la base, en el productor. I ahí és on nosaltres hem que eixir al carrer a defensar-nos, perquè veiem que el model agroalimentari va cap al domini dels grans oligopolis alimentaris i dels fons d'inversió, i va a destruir el sector més social i més humà que té el nostre territori, que és l'agricultura i ramaderia professional i de xicotets i mitjans productors. El que no volem és que se destruïsca això, volem compartir aquest benefici i aquesta economia en els grans també, però que no ens acaben d'ofegar, i que els polítics se donen compte que el model més social i més humà, més cooperativista que n'hi ha, és el model valencià, i que no poden fer només polítiques per facilitar el comerç internacional a costa de perjudicar els xicotets productors. I això és el missatge més clar que n'hi ha que llançar.
Quan vostès viatgen a Brussel·les, que té l'ocasió de tindre els polítics sentats al costat, que és el moment en el que tu veus la part humana del polític, ells són conscients de d'això últim que vostè m'acaba de dir? Ells comparteixen aquesta opinió?
Jo crec...
Parla del cap del Consell i, en aquest moment, la consellera.
jo crec que el cap del Consell i la consellera sí que ho entenen, estan implantats en el territori, mos coneixen de sobra i ho saben, i van fer unes exposicions brillants, per al meu entendre, ho van comprendre molt bé. I jo recordo l'última frase del president Puig, que a mi m'ha agradat molt, que va dir lo que és inexplicable no se pot explicar, perquè la comissió sempre, diguem, intenta voler explicar-ho tot, no? I ell va acabar molt rotund dient lo que no és explicable no se pot explicar. O sigui, per tant, no insistiu en convèncer-nos de que ho esteu fent bé. Per a nosaltres tenim dades suficients damunt de la taula i el sector per a saber que no esteu fent bé i necessitem un canvi. Jo crec que si ells ho entenen, però la comissió està molt lluny d'entendre la realitat de les seues regions. Això jo, en la meva exposició, també ho vaig dir, que estaven cada vegada més lluny de la gent.
No obstant, i sobre haver vist que sí que defensaven els polítics i sa postura, vostè el dia 3 convida a que isquen, a que se facin vore i a seguir forçant, no?
Sí, sí, sobretot per lo que he dit abans, perquè tenim que defensar el model més social i més humà, que és el model valencià, i front a aquests fons d'inversió i oligopolis alimentaris que són els que volen dominar l'agroalimentació, diria jo que mundial. Per tant, tenim que eixir una vegada més al carrer i de ben segur que seguirem eixint, perquè això no és una cosa d'avui per a demà per a donar solucions.
Pues Carles Peris, secretari general de la Unió, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.